Bon dia de nou, Sílvia. Doncs avui al Cuida't amb la Roser Ferrer. Amb la Roser Ferrer, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Continuem parlant de la gestió emocional, en aquest cas d'una eina que ens pot ajudar a aquesta gestió a l'autoconeixement, l'astrologia.
Exacte. Avui porto una de les meves eines preferides que vaig descobrir fa relativament pocs anys, crec que era el 2014, i des d'aleshores estic immersa en l'estudi d'aquesta eina perquè m'ha semblat increïble, m'ha semblat algú, ostres, que em va sorprendre molt i m'apassiona, no? I per sort m'apassiona perquè les hores que hem de passar estudiant astrologia diuen que es necessita una vida per aprendre astrologia i una altra per practicar-la. O sigui que imagineu-vos. L'astrologia, bueno, té molt mala premsa, però
Molt mala
és
premsa, és
molt,
veritat.
molt mala premsa, realment. Però la veritat és que actualment s'està donant a conèixer, s'està posant de moda, podríem dir, ja que és una eina molt matemàtica. Al final, es basa en unes coordenades de lloc, temps i espai, no? Que és la teva carta natal. La carta natal és una imatge, ve a ser com un mandala, que es crea a partir de la teva data, hora i lloc de naixement. I aquesta imatge ens dona, o sigui, és com estava la Terra envers a l'espai, no? I ens dona, per mi és com la llavor que podem arribar a ser. El fet de conèixer la nostra llavor ens ajuda a saber qui som, com som, perquè, clar, hem de tenir consciència de que sempre hem viscut dins de nosaltres veient tot des dels nostres filtres. I a mi l'astrologia m'ha permès, poder veure el món des dels ulls, des de la perspectiva dels altres. I és molt interessant perquè amb aquesta llavor que som, no? La carta ens ajuda a descriure com funcionem, tant a nivell més mental com a nivell més emocional, o sigui, ens parla de patrons de comportament. I
I no hi ha una única carta astral, cadascú té la seva.
No, per suposat, clar, clar, per suposat,
No és com la
cada u.
secció, diguem-ne, d'astrologia d'algunes publicacions que en funció de la
Clar.
data de naixement, doncs a tothom li ha de passar el mateix.
Clar, no, 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 què va. O sigui, normalment nosaltres sabem quins signes solars som. És a dir, en el moment en què naixem, el sol està en una constel·lació i ens pensem que només som allò, però una carta aporta molta informació perquè som molt més que el nostre sol, no? De fet, el sol, el nostre signe solar, és el que hauríem de ser. Llavors, imagineu-vos que tenim una llavor, ara si pensem en una metàfora d'una planta, per exemple, imagineu una llavor d'un cactus i aquest cactus, nosaltres no sabem què és cactus, però ens ho donen i ho plantem a l'interior i ho reguem sovint. Què passa? Aquest cactus no podrà arribar a ser el que podria arribar a ser si el plantéssim, en les seves condicions favorables. Per tant, és necessari saber quina llavor tenim per posar-lo. En aquest cas el posaríem a fora, al sol, no el regaríem gaire i aquest cactus podria arribar a ser el que pot arribar a ser. Llavors, la carta va d'això, va d'autoconeixement. Dintre la carta, aquest mandala, no?, que ens ajuda com una eina d'autoconeixement, jo no la utilitzo a nivell predictiu, sinó que la utilitzo a nivell d'autoconeixement. És molt interessant per la gestió emocional, no? Fins ara hem parlat, d'emocions, de com aquestes emocions no gestionades, es poden expressar en el cos a nivell físic, no? Això ho hem parlat en altres seccions. Avui us porto aquesta eina, més que res, per sortir una mica de lo que la mala premsa que té en si l'astrologia, sinó que com una eina de, vinga, va, anem a conèixer més. Per què? El sol, com us he dit, és la nostra part més d'adult, el que hauríem d'arribar a ser. I, en canvi, l'astrologia, la lluna, parla de la nostra part emocional. O sigui, és molt interessant conèixer on tenim la lluna, si la tenim, en un element d'aire, terra, aigua o foc, en quin signe la tenim, en quina casa la tenim, perquè això ens donarà molta informació de patrons que es van entrenar i es van adquirir sobretot en la infància. Realment la lluna, la nostra carta, ens ajuda a entendre com va ser el nostre passat, emocional, sobretot, no? Com vam gestionar les coses. I la lluna ve a ser un salvavides. Llavors, tenim uns patrons adquirits, sobretot quan ens movem en emocions que són incòmodes, que són desagradables, sobretot que ens posen en contacte amb la fragilitat o la vulnerabilitat interna, no? Llavors, aquesta lluna, ja des de petits, d'alguna manera va ser com la figura materna i protectora que ens deia a nivell intern, tu, per no sentir aquestes emocions incòmodes de vulnerabilitat o fragilitat, has de fer X, no? Llavors, amb l'astrologia ens ajuda a entendre. És molt curiós perquè, per exemple, us faré una descripció breu perquè tenim poc temps, sobre les llunes en elements. Penseu que cada signe forma part d'un element, val? Llavors, en si, la lluna, per ser la lluna, ja és de l'element aigua. L'aigua és l'element emocional, té contacte amb les emocions. Fixeu-vos que quan hi ha lluna plena pugen les marees, també hi ha més parts, hi ha més agressions, o sigui, quan hi ha lluna plena, les nostres emocions surten a la superfície. És com que estem molt més emocionals i expressius, sigui per bé o sigui per mal. O sigui, és com que les emocions estan a flor de pell. Llavors, quan nosaltres naixem amb una lluna en aire, per exemple, en l'element aire té a veure amb la ment, té a veure amb racionalitzar, té a veure amb entendre, té a veure...
Tot això ho sabem no només per la data, sinó l'hora de naixement.
Sí. Sí, és molt important, ja que la lluna es mou ràpid i l'hora de naixement és important. Sí, en aquest cas, en el cas de la lluna, és important perquè amb mitja hora de diferència podria canviar la lluna d'element. Llavors, doncs, si naixem amb una lluna amb aire, el nostre patró emocional que ens protegeix, doncs ens anul·la el sentir i porta totes les emocions a la ment. Què vol dir això? Quan ens passa alguna cosa que ens genera aquesta incomoditat, aquesta sensació de fragilitat o vulnerabilitat, el que ens passa és que la nostra ment s'activa, si tenim una lluna en l'element aire, que pot ser Géminis, pot ser Balança i pot ser Aquari. S'activa la ment i la ment necessita entendre per poder... com crear una estabilitat, la ment s'activa i busca entendre. Busca entendre, busca racionalitzar. Inclús són llunes que, persones que parlen. Quan els hi passa alguna cosa, quan els hi genera una incomoditat o tot això que us he dit, no paren de parlar, bla, 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 bla. És com que posen aire, no? S'hiperactiven a nivell mental. Però, en canvi, s'anul·la bastant el que és el centre emocional, el sentir. Llavors, això també pot portar a persones com molt indecises, perquè sempre van a buscar quina és la millor opció, però clar, la pensen i no la senten. Llavors, quina és la millor opció? No em puc equivocar. O sigui, les llunes en element aire porten l'emoció a la ment i necessiten expressar molt a nivell de paraula. Cosa que passa diferent en les llunes en l'element aigua. Les llunes en l'element aigua senten tant, és com que s'ofega la persona i la ment s'anul·la. És com que s'omplen d'aigua, per dir-ho d'una manera, utilitzar una metàfora, i la ment no funciona. Llavors, en aquest cas, senten tant, s'ofeguen tant, que no saben el que els hi passa. I són persones que quan alguna cosa els hi provoca incomoditat o fragilitat o vulnerabilitat, doncs són persones que no parlen. Directament no els hi agrada gens expressar perquè no poden. Hi ha un mecanisme que la ment s'anul·la, però estan com ofegades. Per exemple, l'angoixa, el sentiment aquest de no sé què em passa, però no em trobo bé, forma part de les llunes en aigua. Després tenim les llunes en foc, que tenen un altre mecanisme.
I com sabem quina lluna tenim?
Doncs això, mireu, per exemple, hi ha una pàgina web que és cartanatal.es, que allà de forma gratuïta es poden introduir les dades natals i podeu trobar la vostra lluna.
I la saviesa popular també ha fet frases com està de bona o de mala lluna.
Exacte, tens raó. Doncs la lluna en foc és un altre tipus de mecanisme emocional que tenim. Què és? Imagineu-vos una foguera i que apareix qualsevol emoció incòmoda, de malestar, de vulnerabilitat, doncs aquestes emocions és com que estiren el foc i generen energia, serien com llenya, i fan que la persona amb lluna en foc sigui hiperactiva, no pugui parar de moure's. Es mou cap aquí, cap allà, amb això també trobem molts nens avui en dia que són hiperactius, no? I sovint trobem nens amb llunes en foc que necessiten aprendre a gestionar la seva part emocional. Doncs les llunes en foc, sobretot, els hi genera el no poder estar-se quiets, el moure's d'un cantó a l'altre. Els hi genera una activació en el moviment, cap aquí, cap allà, que no poden parar, no? Perquè al parar senten la incomoditat, el malestar i la vulnerabilitat. També les llunes en foc són llunes que, si aquesta emoció no l'han gestionat bé i no es poden moure, són les més ansioses. O sigui, normalment darrere d'una persona ansiosa hi ha una lluna en foc, i a part són persones que totes les emocions incòmodes s'acaben convertint en ràbia interna. I per últim tenim les llunes en terra, que les llunes en terra tenen un altre mecanisme totalment diferent a les tres anteriors, i és que les llunes en terra no volen sentir emocions incòmodes. I què fan? Si tenen alguna emoció incòmoda, no pensen, no senten, no es mouen, no existeix. És com que es desconnecten totalment i, en canvi, són llunes que somatitzen molt a nivell físic. Són les que més somatitzen a nivell físic. Clar, això és una explicació molt ràpida. Per cert, no he explicat que les llunes d'aigua són les que estan al signe de cranc, d'escorpí i de peixos. Les llunes que estan en foc són les que estan en lleó, sagitari, lleó, sagitari i àries. I les llunes en terra, doncs, és verge, capricorn i taure. Llavors, les llunes en terra es desconnecten molt de les emocions i són persones que llavors enfoquen tota l'energia en treballar, en produir, en materialitzar. O sigui que contractar, això és una broma, que fem els astròlegs, però és ideal contractar a una lluna en terra en crisi perquè serà un treballador, bueno, boníssim, perquè no
Són
pararà de
preguntes que ja es
treballar.
comencen a fer. A les seleccions de personal es comencen a fer aquestes
Sí,
preguntes.
oi tant, l'astrologia a l'àrea de recursos humans és meravellosa, perquè clar, tu saps si aquella persona, pues, li agraden les rutines, si és una persona, o sigui, tu veus totes les característiques. De fet, hi ha molts astròlegs que col·laboren amb grans empreses a dins de l'àrea de recursos humans. Sí, és un món increïble, i jo dic que l'astrologia és una eina que no s'ha de creure, sinó que s'ha de comprovar. De fet, actualment, nosaltres ja sabíem des de fa uns anyets que 2020, per una conjunció que hi ha en el cel actualment, que és la conjunció de Saturn, Júpiter i Plutó, doncs sabíem que quan aquests tres planetes s'ajuntessin en l'espai, doncs marcaria un abans i un després. Clar, perquè l'astrologia, vull dir, alhora es pot preveure el moviment de tots els planetes, i això ens ajuda a entendre no què passarà, perquè, bueno, la gent que es dedica més a la predictiva, sí, no? Però ja sabem que a nivell històric, quan això ha passat, han succeït coses importants, no? Aquí a la Terra. Llavors, sabíem que 2020 marcaria un abans i un després. A nivell astrològic sabíem, jo no sabia ben bé el què, però sabia que no seria un any que ens deixaria
I es
indiferents.
pot anticipar una altra data, un altre any?
Sí, i tant. Sí. Es poden anticipar, però clar, hi ha infinites possibilitats, no? Jo crec que la nostra ment és molt limitada per arribar a entendre què pot concretament passar. Llavors, el que és interessant, doncs, és mirar-ho com... Al final estem en un moment evolutiu, no? No ens agrada perquè la nostra ment, com la lluna, no? Com la part emocional, li agrada lo conegut i lo segur. No ens agrada sortir d'aquesta àrea de la zona de confort, no? Fixa't, la lluna en la nostra carta podríem parlar que és la zona de confort, allà on jo conec, on em sento segur. Clar, a tots ens agrada això, però la vida evoluciona i avança i canvia, i el més permanent que hi ha és el canvi. Llavors, l'astrologia sí que ens ajuda a acceptar o a veure que hi ha una evolució, no? De fet, també tenim actualment tenim el planeta Urà en la constel·lació de Taure i són com dos arquetips, un arquetip és un patró de comportament i són dos arquetips com que trenquen en si. Per què? Perquè Taure és un arquetip conservador que no li agraden els canvis i Taure té coses boníssimes, no? Que ens ajuda a conservar doncs, tradicions, ens ajuda a conservar tot allò que funciona, però clar, si no hi hagués una energia que evoluciona, trencadora i que avança, pues no hauríem avançat en molts temes. I en canvi, Urà és un signe que ens parla de canvis, d'innovació, de renovació. I enguany, no? Tenim a Urà en la constel·lació de Taure ja fa uns anyets, perquè és lent aquest planeta, i s'està carregant totes aquelles estructures, com estem veient, que ja no funcionen, que ja no funcionen, no? Llavors, a mi l'astrologia és algo que cada dia em sorprèn, o sigui que jo us convido a conèixer la vostra carta natal, a descobrir-la, perquè, ostres, és per avançar en la pròpia vida sense tantes resistències, entendre doncs, que tota evolució, darrere de tota evolució, hi ha una intel·ligència més allà que la nostra ment i ens ajuda doncs, a surfejar la ona, jo sempre dic, no? Si venen onades i en comptes d'ofegar-me, escolta, vaig aprendre a surfejar i anar a favor, perquè està clar que estem en un moment de transformació i canvi. I l'astrologia doncs, ens pot ajudar a entendre com fer-ho per patir, per no patir menys tant, vull dir, per formar part d'aquesta evolució i ser millors, no? Ser millors.
Abans parlaves que és una eina, l'astrologia, que no s'ha de creure, que s'ha de comprovar.
Sí, no us creieu res.
Entenc que sí que s'ha anat comprovant a partir dels patrons de conducta, d'aquests, per exemple, la importància que subratllaves abans també dels infants, no? De com som quan som més petits. Suposo que aquests patrons de conducta s'han anat comprovant en infants.
I tant, en infants és que funciona molt bé conèixer la carta dels nostres fills. De fet, aquest estiu aquí vaig fer una xerrada sobre astrologia infantil que segurament ho podeu trobar a la web. I és molt, molt útil doncs, per ajudar a acompanyar els nostres fills en el seu desenvolupament emocional, perquè clar, allà és on comencen molts aferraments i si els acompanyem, doncs sempre serà molt més fàcil. I tot això per què? Doncs per com a adults amb capacitat de sostenir totes les emocions, de gestionar-les, de transformar-nos i no de sentir-nos, o sigui, de ser adults amb comportaments infantils, perquè això sobretot ens afecta en les relacions humanes.
Però una persona que ha nascut el mateix dia, a la mateixa hora, el mateix any que una altra, perquè és així, passa, són diferents, poden ser diferents que una altra
sí,
persona, que han nascut
sí,
en aquell mateix moment.
Sí, pensa que una carta no ens l'acabem mai de conèixer, no?, del tot. O sigui, tu dintre de la teva carta natal pots observar en aquest moment actual si estàs vivint més des de la part solar, des de la part venusiana, des de la part Mart, o sigui, tu dintre de la carta no estàs vivint en tots els planetes sempre. És a dir, és com si la carta fos una casa amb diverses habitacions. Tu no estàs sempre a totes les habitacions. Hi ha èpoques que habites més unes habitacions que d'altres, no? Llavors, la carta, realment, i al moment actual, veiem si estem visquent més des de la nostra lluna, visquent més de la nostra part mental, visquent més... O sigui, llavors, clar, uns bessons, per exemple, no? Sempre aquesta és la pregunta, uns bessons, i normalment busquen diferenciar-se els bessons. Doncs un mostrarà les qualitats solars i l'altre mostrarà les qualitats llunars, per exemple, no? És que és molt extens el tema. O, per exemple, si naixem amb una carta molt similar però en diferents països i, per exemple, neix una dona amb una carta doncs, molt liberal i en un país doncs, que no ho pot ser, aquesta dona no podrà desenvolupar aquests trets, però internament els tindrà. És a dir, bueno, podríem posar molts exemples.
I per fer una bona carta astral, què és el que hem de fer?
Pues venir-me a visitar. Per exemple, no? Avui en dia hi ha molts recursos també online, però bueno, és un món per... Si vols una eina d'autoconeixement, de veritat que l'astrologia, la carta natal, és un bon començament per indagar. És informació.
Doncs deixem aquest missatge. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, Roser Ferrer, aquest espai Cuida't, el darrer de l'any 2020, ja serà el 2021. Aviam que ens pot deparar en funció també dels astres. No sé si també
Ui,
això
sí,
marca.
És un any que podem esperar lo inesperat. Només dic això.
Gràcies, Roser, i fins la propera. Fins l'any que ve.
Gràcies, fins l'any que ve.